la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Càritas Diocesana ha augmentat quasi un 27% més en ajudes en respecte a l'any anterior. Traduït en euros, representa que aquesta entitat de l'Església Catòlica va destinar en el passat exercici 6.200.000 euros. Avui farem un repàs a la memòria de Càritas del 2014 que s'ha presentat aquesta setmana amb el president Ramon Barnera i amb el secretari general Martí Batllori. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Cinquè diumenge del temps pasqual. El bon vi, el raïm, les sarments i el cep. Som terra de vins, i de vins molt bons. També ho era la terra de Jesús, i ell hi en tenia. Per això parla sovint del vi i de la vinya, dels ceps i de les sarments. En aquest diumenge del temps de Pasqua, a les misses i celebracions, proclamem un evangeli en què el mateix Jesús es presenta com el cep veritable i el seu pare com el vinyater. Confesso que en ser de terres de vinyes des del meu naixement, sempre he pensat que el resultat d'aquesta afirmació ha de ser el millor vi que puguem assaborir. Déu pare, el vinyater, i Jesús, el cep. Millor resultat o millor raïm, impossible. Tanmateix, tot seguit Jesús es refereix a les sarments que som nosaltres. Afirma, tal com sap per experiència el pagès vinyater, que cal esporgar o netejar perquè esbaremi bon fruit. Però sobretot, que si la sarment no està unida al cep, de cap manera pot donar fruit. Si no hi ha unió amb el cep, no hi ha raïm, no hi ha bon vi. No hi ha fruit. La condició per donar fruit és restar units al cep, és a dir, units a Jesús, perquè, com diu ell mateix, sense mi no podeu fer res. Heus aquí la qüestió. El Papa Francesc ha escrit que sovint fem cara de vinagre. Potser no tothom, però en tenim el perill. Ja sabem que el vi es pot tornar agre. D'altres pensen que el bon vi que alegra la vida i que permet fer festa no el té Jesucrist, que no el vivim els cristians, i s'interessen per altres propostes pretesament salvadores que pel seu color extern, l'etiquetatge lluent, la propaganda de màrqueting, són molt atraients. Ara bé, pensant en nosaltres cristians, potser cal reconèixer que el nostre raïm és pansit, perquè no estem ben units al cep, o perquè sovint pensem que això del bon fruit no pes depèn de nosaltres. I aleshores passa el que passa. Passa que quan es tasta el nostre vi no acaba de satisfer. No té el gust que caldria. Ho expreso altrament. En bastants moments he escoltat. Ja pot estar ben content, nostre senyor, que jo compleixo amb tot. Vaig a missa, reso, és ben bé al revés. Ets tu i sóc jo, que hem d'estar contents, perquè és Jesús qui ens fa el favor, i per això podem donar algun tipus de fruit. Jesús ens fa el gran favor de permetre restar units a ell, que és l'única manera de donar bon fruit, bon raïm i bon vi per alegrar la vida. Com restar units a Jesús, el cep veritable? Deixant-nos estimar i estimant-lo, rebent els seus dons pels sagraments i estimant com ell ho fa fins al perdó. I no ens espantem quan el vinyater ens esporgui i ens netegi, perquè és necessari per al fruit que cal donar. L'esporgada pot consistir a reduir els efectius, esdevenir com una llavor petita com el gra de mostassa, no palpar els resultats del nostre esforç, sentir la sensació d'estar molt sols i preguntar-se com Jesús. Vosaltres també ens voleu deixar? Més encara, estiguem disposats a esporgar defectes, rutines, mandres, tarannàs, estils de vida personal i parroquial que puguin enterbolir el rostre de Crist. Si, com a sarments, restem separats del cep, ens assecarem i només servirem per... Però avui cal que esdevinguem bon vi. El vi millor, si és possible, com aquell vi de Canà de Galilea que gràcies a Jesús té la capacitat que la festa de la vida no s'acabi malament, que els convidats en participin, que els qui vivim amb Jesús ho assaborim. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem en el punt de vista avui amb mossèn Fèlix Mussoll, que és rector de la parròquia de Sant Cugat de Sal i delegat de la pastoral obrera del Bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Fèlix.
Hola, Déu vos guard.
Quan vulguis.
Doncs en el manifest del 1 de maig d'aquest any, fet pels moviments obrers cristians de Catalunya i Balears i les delegacions de pastoral obrera, jo hi subratllaria el següent. Descobrim que hi ha una incertesa en el món laboral cada vegada repercuteix més en les persones, a les famílies, la societat. Aquesta incertesa, aquesta inseguretat porta fins i tot aquesta inestabilitat emocional, psicològica, que deriva en problemes de salut, físics i, com dic, psicològics. Porta una dificultat de viure el treball com a plenitud, com a desenvolupament. Ens movem per aquesta realitat que vivim pels criteris de l'Evangeli, com a moviments obrers cristians, i cristians que puguem estar a les parròquies, etc., amb la convicció que, per voluntat de Déu, els béns de la terra són per tothom, i, en canvi, són molt pocs els que se'n beneficien, no? I, com diu el papa Francesc, i també surt en el manifest aquest del 1 de maig, cal dir no a una economia d'exclusió i de desigualtat. Aquesta economia mata. Recordem, i això no ho podem perdre de vista, que el treball és un dret fonamental, no és una almoina. Fent nostra la causa de Jesús, que aixeca la persona humana en la seva dignitat, el treball ha de promoure la humanització i la solidaritat. Per això volem actuar amb esperança. Com a cristians i cristianes compromesos en el món del treball, estem convençuts que no ens equivocarem mai quan ens posem al costat de les persones que més pateixen l'explotació laboral, la discriminació, l'atur, i volem reafirmar-nos en aquest compromís.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Aquesta setmana s'ha presentat la Memòria de Càritas Diocesana de Girona. Avui en parlarem amb Ramon Bernera, que és el director de Càritas Diocesana. Benvingut, Ramon, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
I amb Martí Ballori, que és el secretari general de Càritas. Benvingut, Martí.
Molt bones.
Enguany s'han rebut uns ingressos de més de 6 milions d'euros i s'han atès 22.424 persones que han beneficiat a 55.750. Són dades per estudiar en el sentit de ha augmentat el nombre de persones que s'han atès o no? 22.424. Vosaltres dieu amb rostre.
Sí, sí, hi ha hagut un increment de persones a les que tenem, per aquest increment que deies també, que es mostra les xifres dels ingressos. Hem superat els 6 milions d'euros gràcies a les aportacions tant de convocatòries públiques de l'administració pública com d'ingressos privats. Hi ha hagut un increment també d'ingressos privats. Això ens ha permès poder fer més feina, el qual no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és fer millor feina, poder acompanyar millor les persones, i amb aquest objectiu estem treballant. I, per tant, intentarem cobrir aquelles necessitats que puguem en funció de les necessitats que tinguem. Ens fan falta més ingressos de més gent i més socis per poder fer aquesta feina que tenim al davant, poder cobrir aquestes necessitats que les persones que venen als nostres serveis d'acollida ens demanen.
Ramon.
Bé, la crisi... Hi ha qui diu que la crisi ja no hi és... Per algunes persones no, per altres sí. El que hi ha és una realitat social que no ens acabem de treure-la de sobre, i és una altra història, això. La crisi ha portat a una realitat que ens dona aquests números. Vol dir que, tot i que s'està parlant de que si se reactiva l'economia i tot això, la realitat de les persones o dels nivells de persones que nosaltres atenem, això no està així, al contrari. Potser Hi ha gent que té més possibilitats, però la realitat és que entrem en col·lectius que hi ha com els treballadors pobres, gent que té feina, per tant, poder sortir de les llistes de l'atur i ha baixat aquesta taxa d'atur, però que no se'n surt i a final de mes necessita de Càritas. Aquesta és la realitat, que la pobresa, com ja anunciàvem, que era extensa, intensa i crònica, entenem que cada vegada pues, va cronificant més perquè cada vegada les necessitats són i les xarxes, sobretot la xarxa familiar cada vegada és més feble i, per tant, la realitat és aquesta, que bé, hem incrementat el número de beneficiaris de Càritas un any per l'altre quan semblava que allò ja havia acabat.
Un 54% de les persones que heu atès tenen entre 25 i 45 anys, Martí. Mm-hmm.
Sí, és una dada significativa, no?, d'això que estàvem comentant, de com la xarxa familiar ha anat aguantant i com els avis van aguantant i els que tenen majors dificultats són aquestes persones que intenten accedir al mercat laboral però no poden o que han estat expulsats prematurament del mercat laboral, no? I, per tant, estem parlant d'aquestes franges d'entre 25 i 45 anys on són persones joves, amb fills, que tenen dificultats per arribar a final de mes, dificultats de tot tipus, i aquest és una mica el focus de la nostra acció, perquè és la realitat que ens trobem.
Un 22,5 són espanyols. Això ha canviat d'altres anys? Els que són espanyols cada vegada tenen més probabilitats de viure en la pobresa?
Sí, de fet, en nivell estadístic sí que ens ha incrementat aquest número del 2014 respecte al 2013, i això ens marca també una tendència que ja hem vist a molts nivells, no? I això ens lliga també amb aquesta idea que estem veient en molts estudis de que ningú està lliure, en fi, o poques persones estan lliures de factors d'exclusió.
Aquesta és una realitat. Hi ha un informe de FOESA, aquesta fundació que fa els estudis de pobresa per Càritas, que n'ha fet un de molt extens i es va publicar a finals de l'any passat, on remarcava que només el 33% de la població no tenia cap risc de pobresa ni d'exclusió, només el 33%. Si tenim en compte que gairebé una altra tercera part estan ja en la pobresa i en l'exclusió, entenem que només hi ha una tercera part de la població que té risc real d'exclusió i de pobresa i que no n'és conscient. Això és una cosa que aquesta crisi també ens el va mostrar. El 2007 hi havia gent que no tenia ni la més remota idea ni s'ho podia pensar mai que hauria caigut en la marginació i en l'exclusió i en la pobresa. I això es va donar clarament. Per tant, i aquí hi ha una tercera part de la població que estem vivint molt tranquils i no som conscients d'aquest risc que correm.
Sí, la procedència, potser que també ho comentéssim, de les persones que vosaltres ateneu, dèiem abans un 22,5% són espanyols, un 3% comunitaris no espanyols i un 74,5% no comunitaris. De la procedència, 27,5% d'Europa, 27% del Mitjà Orient i Nord d'Àfrica, 22% de Llatinoamèrica i del Carib, 19,5% de l'Àfrica, 3% de l'Àsia i 1% d'altres. Quina valoració en podem fer d'això?
Bueno, que, en fi...
Ha variat amb altres anys o no?
Sí que dèiem que ha variat en part amb un increment de persones de nacionalitat, de nacionalitat espanyola, i això és una tendència que ja veníem veient dels darrers anys, però, en fi, és un factor que, a més, nosaltres... En fi, bueno, consta amb algunes xifres que oferim, però no és una dada que nosaltres tinguem amb una rellevància especial. És a dir, al final, nosaltres atenem a les persones que venen als nostres serveis i sense, en fi, sense mirar ni per què venen ni d'on venen. I, per tant, és una dada que a nosaltres no ens porta molta informació, més que veure que aquests factors d'exclusió, aquesta situació d'exclusió, afecta a grans capes de la nostra població.
Si us sembla bé, podem repassar una mica els programes que teniu a Càritas, i així en sabríem més o menys en què us gasteu els diners, quines són les persones doncs, que més necessiten aquestes ajudes. On més beneficiaris hi ha és a l'acollida. No? Hi ha 2.524 persones ateses, 7.388 beneficiaris. Mm. Perquè ho entenguem, quina diferència hi ha entre ateses i beneficiàries? Mm.
Les persones ateses són aquelles que toquem, que tenen rostre, que venen als nostres serveis i que els veiem i que fem un procés. I les persones beneficiàries són les que reben directament els efectes de la nostra ajuda.
O sigui, serien els fills dels que us venen a veure, la dona...
Si es fa un treball també que afecten els fills o que afecta l'enllaç familiar i demés.
Molt bé.
El tema dels aliments, per exemple, es veu molt clar, no? En fi, tenim un tracte amb una persona que ve a buscar els aliments però que beneficia directament a la resta de la família. Has mencionat el servei d'aliments, perdó, el servei d'acollida, perdó, mm. que és, d'alguna forma, la porta d'entrada a Càritas, que és l'element més important, és aquell espai d'escolta, d'anàlisi de la situació, de treball, de marcar unes pautes de quina és la situació inicial quan la persona arriba a Càritas i quin és el camí que ha de fer i quin, per tant, és el procés d'acompanyament que nosaltres hem de fer. I aquest procés d'acompanyament inclourà aliments, inclourà roba, inclourà formació laboral, inclourà un treball amb els menors, inclourà temes també relacionats amb la salut, pot incloure habitatge, és a dir, tota una sèrie de programes que nosaltres posem a disposició d'aquelles persones en base a aquella diagnosi inicial que hem fet, escoltant quina és la situació de la persona.
Molt bé, el d'aliments, qui me l'explica aquest? Hi han 13.500 persones ateses, 42.390 beneficiàries.
Bé, el sistema, els programes d'aliments... Tenim...
Aquest és el més conegut de Càritas, oi?
Sí, el tenim diversificat en dos aspectes. Un són els centres de distribució d'aliments, que els compartim o treballem en xarxa amb altres entitats. Aquí hi ha les administracions, hi ha el Banc d'Aliments, hi ha la Caixa... I aquests els tenim en nou centres amb les poblacions més grans, més importants. Però llavors tenim el servei d'aliments tradicional de Càritas, que pràcticament totes les Càritas el tenen. Per tant, aquest és aquell programa que hem fet sempre, que no podem deixar de fer, però que és un programa merament assistencial, que ens permet treballar amb les persones perquè les persones que van a Càritas buscant aliments normalment acumulen altres pobreses i amb la nostra tasca, que diem que és acollir i acompanyar les persones, aquest és no és un programa finalista en si mateix, sinó que és un mitjà més perquè puguem arribar a les persones a acompanyar-les, a cuidar-les i a promocionar-les.
El programa laboral, què és el programa laboral? 1.200 persones ateses, un 30% s'incorporen al treball.
Una sèrie de programes que inclouen diversos projectes amb els que intentem treballar aquelles habilitats i competències necessàries perquè les persones s'integrin al mercat laboral. És a dir, és un treball de reforçament personal per poder accedir al mercat laboral. Pensem que les persones que tenem a Càritas són les persones, són els últims de la nostra societat, són les persones que tenen més mancances. Llavors hem de fer un treball de suplir, de corregir, d'acompanyar aquestes persones perquè vagin treballant-se elles mateixes i puguin posar-se a la porta de l'empresa, perquè els puguin contractar i poder tenir el seu sostén econòmic i poder donar un rendiment també a l'empresa. No? Aquesta feina de capacitació i d'orientació de les persones és la que treballem amb els programes laborals.
Programa Habitatge. 461 ateses, 1.716 beneficiàries.
Mm. Bueno, aquí hi ha tot el treball que fem, tant de foment de que hi hagi un habitatge digne, que el fem en diferents taules, en diferents espais, com d'oferir assessorament també relacionat amb l'habitatge, especialment en tema dels deutes hipotecaris o de lloguers, i per tant estar al cantó de les persones que tenen dificultats en temes d'habitatge, com, òbviament, també donar una llar a les persones que ho necessiten. En aquest punt, la veritat és que no tenim una capacitat molt important, però sí que estem fent esforços per o bé facilitar que es posin habitatges en lloguer social, o bé aconseguir habitatges de persones que els poden tenir tancats i que ens faciliten l'habitatge per nosaltres poder-lo posar en lloguer social i donar una llar a persones que ho necessiten.
El programa d'immigració, 3.783 ateses, 5.235 beneficiaris.
Aquest és un dels programes clàssics també de Càritas, que té molt de recorregut, on el que fem és tot un servei d'assessorament amb documentació i per les regularitzacions i tota per posar en regla la documentació, que fins estem trobant amb molts problemes de persones que estan aquí, que estan establertes i que necessiten regularitzar i que necessiten una vida digna i uns drets de ciutadania com la resta de les persones que estan al seu entorn.
El programa Infància, què és? 1.332 atesos, 4.053 beneficiats.
Aquí treballem amb sobretot en reforços escolars, amb acompanyament relacionat amb l'escolaritat, amb projectes que també a vegades tenen algun element de menjador, o sigui, de berenars, que acompanyen d'alguna forma la feina que fem, en casos en què hem vist que hi havia necessitat també d'aquest element. Però bàsicament el que fem és aquells nens i nenes amb dificultats per qüestions del seu entorn, per aquests factors d'exclusió que viuen a casa seva, doncs poder acompanyar-los per igualar les oportunitats que tenen els seus companys que no tenen aquests elements d'exclusió, aquestes dificultats econòmiques, de salut, de familiars, d'entorn, d'esforç, de desestructuració. Doncs estem al cantó d'aquests nens perquè puguin, d'aquests nens i nenes, perquè puguin tenir aquesta igualtat d'oportunitats en un futur.
El de la gent gran, 803 atesos o ateses.
Bé, els programes de gent gran en tenim dos. Un és Ser Gran amb Dignitat, que és un programa d'atenció a persones grans que viuen soles en el seu domicili, amb discapacitats de tot tipus, bàsicament de físiques, i on els voluntaris els hi van a fer no només companyies, sinó també encàrrecs, acompanyar-los i a cuidar-los. I en tenim un altre, que se'n diu Apadrinar un avi, que és un programa intergeneracional, és a dir, nois i noies de quart d'ESO i primer de batxillerat van a fer unes hores de companyia, de parlar amb avis que estan a les residències. Llavors, aquest és un programa on s'està expandint molt gran, d'una manera molt important, i on moltes vegades no sabem qui fa el servei aquí. Si és l'avi que alliçona en els joves o els joves fent companyia als avis, quin plus té més cada un de beneficència d'aquest programa.
S'han gestionat 124.000 quilograms de roba i després també hi ha el programa Ecosol, que ha donat 47 llocs de treball, 87 amb contracte de servei. Ràpidament, què és l'Ecosol?
Ecosol és l'empresa d'inserció de Càritas. És una empresa, és una SL, una societat limitada, que té dues grans línies d'activitat, que són la neteja d'espais, de despatxos, d'oficines, de comunitats de veïns, etc. I també una línia de fabricació de bicicletes i tot el relacionat amb el món de la bicicleta. I el que fem és, amb aquesta empresa, aquestes persones que tenen dificultats a entrar al món laboral, ensenyar-los a treballar treballant. Que en aquest procés, durant el que estan en aquesta empresa d'inserció, en aquesta Ecosol, SL, doncs puguin tenir un nivell d'ocupabilitat òptim per poder optar a una plaça de treball en una empresa normalitzada.
A la recta final m'agradaria parlar de les dades econòmiques. Heu fet una inversió de 6.203.000 euros i heu ingressat 6.225.796 euros. Hi ha un 59% de fons privats i un 41% de fons públics. Com és això, el 41% d'aquests fons públics, d'on ens ve? De les entitats, de la Generalitat, de l'Estat?
Sí, en primer lloc, el que ens demostren aquestes xifres és que tenim un pressupost estable, que tenim un pressupost equilibrat i que hem pogut tancar l'any amb unes xifres raonables i hem gastat el que hem ingressat i no més. D'aquest 41% d'imports públics hi ha des de l'IRPF, de la creueta del 07, que ara precisament doncs, estan fent les declaracions de la renda. Ens arriba també de la Creueta aquest import per fer acció social. Ens arriba també des de Diputacions, de la Generalitat, dels Ajuntaments, Consells Comarcals, tot amb els que estem treballant, que recolzen els nostres projectes. També sumen aquest 41%, i l'altre 59% doncs és part de fons privats, de socis i